Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat la inèdita retirada de pressupostos pactada pel PSC i Esquerra Republicana. Govern i republicans es donen així més temps per seguir negociant i eviten un xoc de conseqüències imprevisibles si divendres el Parlament hagués tombat els comptes. També us hem parlat de la guerra de l'Orient Mitjà. Israel ha autoritzat el seu exèrcit a matar qualsevol alt funcionari iranià que tinguin a l'abast. Avui han matat el ministre d'Intel·ligència del país després de batre ahir Ali Larijani, la figura clau del règim dels ayatolars. L'Iran segueix responent amb atacs a tota la regió amb l'objectiu declarat de fer el conflicte una guerra global. I ens hem fixat també en la proposta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre el cost de la macroapagada elèctrica de l'any passat que repercuteixi directament a la factura de la llum durant tot l'any que ve. L'organisme diu que l'apagada va costar fins a 51 milions d'euros i considera que s'han d'eixugar entre els usuaris i les comercialitzadores. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el petroli i el gas tornen a pujar després de l'atac que l'Iran denuncia que Israel i els Estats Units han fet contra el principal jaciment de gas del món. El barril de Brent s'enfila fins als 108 dòlars, segons el règim de Teheran. Israelians i nord-americans han atacat la principal reserva gasística situada al Golf Pèrsic i que exploten tant l'Iran com Qatar. Teheran anuncia que respondrà amb bombardejos a interessos energètics de les monarquies del Golf i Qatar denuncia que aquesta nova escalada posa en risc la seguretat energètica global. El govern progressista d'Eslovènia ha denunciat ingerències estrangeres a la campanya per les eleccions de diumenge i apunta a una empresa d'espionatge israeliana. La intel·ligència eslovena confirma que la companyia privada Black Cube va visitar almenys una vegada la seu de l'oposició de l'exprimer ministre Janet Jansa a Ljubljana, la capital. Jansa nega saber res del cas revelat ahir per un grup de periodistes que han investigat una sèrie de vídeos crítics amb el govern.
Puc dir amb seguretat que no conec ningú dels qui parleu. I és molt ridícul que la senyora Kovács, de qui fa poc es va saber que rep diners de l'estranger, parli avui en roda de premsa sobre com s'estan fent intents d'influir en les eleccions a Eslovènia des de l'estranger.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defensa el nou ordre que van imposar els conqueridors espanyols a Amèrica fa més de 500 anys i assegura que els abusos els cometien els asteques i els maies contra les seves poblacions. Ayuso planta cara així a Felip VI, que fa un parell de dies va reconèixer que hi havia hagut molts abusos a la conquesta per part dels espanyols. Són declaracions a OK Diario.
Abusos especialmente los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de todas las poblaciones aztecas, mayas, que entendían entre otras cosas, los sacrificios como parte de los rituales. Y llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden y sobre todo una forma de entender que la vida es sagrada y que evidentemente había que civilizar.
I un últim apunt, la detecció de cocaïna pràcticament s'ha triplicat a les aigües residuals a Barcelona l'últim any. Són dades de l'últim estudi de l'Agència Europea de les Drogues. Lleida també se situa al pòdium de les ciutats europees on es detecta més aquesta droga. L'increment, sobretot a Barcelona, s'explica, atenció, en part, perquè la que es ven és cada vegada més pura. Mireia Ventura és la cap d'anàlisi d'Energy Control, una ONG que analitza de forma desinteressada mostres de droga als seus laboratoris i en entorns d'oci nocturn i festivals.
Hem d'entendre que som un país de turisme i que vindrà molts turistes i, evidentment, hi haurà molt més consum de substàncies, però una de les coses que estem veient des d'Energy Control és que la puresa de la cocaïna, per exemple, està augmentant. Llavors, tampoc no hauríem de pensar que pot estar consumint més gent, també pot ser que la quantitat de cocaïna que s'estigui consumint és més alta perquè és més pura.
Passant 4 minuts de les 3, de seguida saludem els nostres convidats. Abans una pausa i ara de seguida anem amb els temes del dia.
Catalunya migdia.
Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No hi he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies. Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Catalunya migdia.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som3cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som3cat.
Som3cat.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Passant 7 minuts de les 3 de la tarda, Oriol Marc, subdirector de la Nació, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu, bona tarda.
Què tal? Què tal?
I Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, bona tarda.
Bona tarda.
I per molts anys.
Moltíssimes
perquè
gràcies.
Perquè l'Alícia ha portat pastetes.
Per molts anys.
Tu que tens catànies.
Boníssimes.
Les has tastat ja o no, Joan?
Sí, tant. I me'n volia fer menjar més.
Però està healthy el Joan, ara, i no ha volgut una. Escolti'm.
Una i només, no fos sí. Cas, eh? Molt bé, molt bé. Doncs vinga, celebrarem les catànies, l'aniversari i tot el que calgui. I ho farem amb el Santi Villas, que avui ha estat molt obedient i no ha entrat abans de ser saludat. Bona tarda.
I mira que et volia dir que és que el Joan s'emmiralla amb l'Oriol.
Amb què?
Llavors el veu tan prim i tal i només ha volgut menjar una catània. I n'ha ofert dos o tres. I ell ha dit que ell, quan era jove, que tenia l'edat... M'ho has arribat a dir del seu fill.
Molt bé.
Que estava igual.
De
tu,
prim.
Sí. Tu avui per què no portes boina?
Epa.
Home, la tinc a la bossa. Però...
Ah, vale.
Avui m'he posat diadema.
No, però no porta boina tipus David Uclés, que és una boina que a mi se l'emporta amb els dimonis. Porta
no em preguntis què opino d'aquest individu.
No, perquè ja ho sé.
A ell tampoc
no,
hi pregunti.
No es podia saber que et posés nerviós aquella mena de...
Ah, no em cau bé David Uclés.
No, no em cau bé la boina de David Uclés. A mi el David Uclés em sembla un personatge simpàtic.
Em sembla un tio infame.
Bueno, si m'has vist...
No m'ho esperava, aquestes. Creia que serien opinions diferents.
He dit el Cocotero, està bé, i fa ràbia a gent que a mi em fa ràbia, per tant, no parlo per tu, Joan.
Per la boina.
Per la boina i aquella tofa no m'agrada.
Bueno, doncs pues tingués jo aquell cabell, ja t'ho dic ara. O sigui, mare de Déu.
Però és exagerat. I és
el
com...
cabell?
Sí.
Però també una cosa, a David Uclés i els escriptors els haurien de jutjar pels seus llibres, totalment, no sí. Per si porten boina o no
jo
boina.
Jo que separo l'obra de l'artista.
Ah,
sí? Jo sóc, com la boina, Rosalia.
Però no,
jo
no,
sóc incapaç. Jo reconec que sóc incapaç.
Però tu per què et cau malament, a l'Uclés?
Em cau malament, en general, per les coses que fa i que diu, i les entrevistes que dona, i les opinions que té, és insuportable.
Si tu agafes el ChatGPT i li descrius la gent que no li agrada al Joan, et surt una foto de David Uclés.
I m'atreviria a dir que a David Uclés li deu semblar fantàstic
però admiro molt la gent com l'Oriol que és capaç de separar l'obra de l'artista. Jo reconec que
tu no.
No. Em sap greu, eh? Ho dic amb pena i m'autoinculpo.
Però amb qui més et passa?
Ui.
Hauríem de fer un especial.
Fa un moment estava dient no sé què dels Kennedy, vull dir que comencen per aquí i tira endavant.
Sí, però els Kennedy no són escriptors, només quasi munten una guerra nuclear.
Veus, ja està. No.
Bé, llavors David Duprés no.
No.
No sé, i a tu tampoc.
No, sí. No.
Ell no es pot mullar en aquest sentit.
No, sí. Home, no
es pot mullar
problema.
Perquè, perdona, ell és editor, eh? Vull dir, penses que és un mindundi d'aquí que presenta això i ja està? Ell és editor, ell és una signatura de la... Vull dir, ell és un líder d'opinió.
És un líder d'opinió.
No?
Fes-te targetes de
home,
visita.
Home, més te val. Vull dir, no?
Em van fer de targetes de visita.
Ah, sí? Que et van
I què posava? Oscar no, Fernández, líder d'opinió?
Perquè tu també tens més càrrecs aquí no, que t'hauran de fotre no, el nom per detrás.
Que jo vaig al·lucinar, perquè jo pensava que això ja no s'estilava. I llavors, quan em van fer cap d'informatius, em van donar una caixeta amb targetes.
I ho has donat, ho has utilitzat?
A un senyor que va venir de visita i me'n va donar una, i vaig pensar, aquesta és l'oportunitat de gastar aquelles targetes.
A mi me les van treure amb el Covid, perquè em van explicar que
però
el cartó...
Però tu no te les dones a la teva empresa.
Me les van treure amb el Covid...
Que no manes tu a la teva empresa.
Jo no mano res enlloc, però...
Mare de Déu, encara ens està fotent una
amb el Covid ens van explicar que el cartó passava el Covid i que a partir d'aquell punt que ja no hi havia targetes.
I ara dones la mà i ja està.
Ara sí.
Que és bueno, molt escolta, millor, no? Que ara ja podem dir que estem... Ara ja podem explicar-li a la gent...
El què?
Vull dir que portem aquí 3 o 4 setmanes dient que estàvem en altre puesto. No, home, no te'n riguis, és que és veritat. O sigui, això que ho sàpigui Catalunya.
Hem estat als Conillets d'Índies.
Hem estat aquí, ho vaig a dir ara mateix. Hem estat aquí 4 setmanes a un estudi nou sense poder dir que estàvem a un estudi nou perquè no s'havia inaugurat, que tampoc m'he enterat jo que s'hagi inaugurat. Sembla que era el concierto de Rosalía o alguna cosa d'aquesta. Ningú s'ha enterat que ja està inaugurat i nosaltres aquí callats, rodejats de pantalla, groc aquí, tot gris, unes llums de por, gravant-nos sense que ho vegi ningú perquè era tot un secret. Bueno, i ara resulta que ja ho heu fet sense mossèn ni res...
No, mossèn,
i ara ja podem dir que estem, i diu, i ara ja podeu fer fotos i tot, però ara no ho farem.
No, o sigui,
ara ja estem sortint per la tele o alguna
cosa? No.
Encara no
nosaltres no, però per exemple, no, sí, aquí, per exemple, aquesta setmana, és a dir, deixa'm.
La dones i els dies?
Deixa'm que comenci a posar una mica de context. Hem estat Conillets d'Índies i hem estat provant que l'estudi funcionés fantàsticament bé. Quan l'estudi ja s'ha vist que ha funcionat bé, dilluns passat es va fer la inauguració de l'Estudi 5 amb alguns programes amb radiovisual, per exemple, el Tot Costa, que es fa des d'aquí, des de dilluns passat, i que s'emet per Esport 3 en directe.
Bueno, però aleshores, vull dir, tu... A veure, una pregunta.
Ell vol una placa que posi... Tu què
fas al programa?
Santi Villes, que és multipremiat, ha inaugurat aquest estudi. Ell vol una placa així.
M'he comprat fins i tot una estanteria per posar els premis. Encara tinc forat. Encara no l'he penjat. Perquè pesa una mica i com que és de pla dur, necessito un taco que ha de ser pla dur.
Molt bé.
Sí, i què és res?
Què?
I què és res?
I què? Saps què em passa?
Ai.
M'agrada molt, eh? Vull dir, perquè comercialment...
Ara ve el pro.
Però sempre trobo que li sobra a cada moble mig centímetre. Saps què vull dir? Que veus la taula i dius... Ui! Aquesta pota mig centímetre o menys... M'entens?
Sí, sí.
Una cosa, un canto...
Amb els sofàs de l'Iquia passa.
Una cosa que dius... Ui! I res, res.
A mi em passa que
però,
sempre...
Però és mig centímetre que es veu. Saps què vull dir? És la meva opinió.
No, sí, molt bé. Molt bé,
respectable, ara, m'encanta, o sigui, jo trobo que és una empresa meravellosa, jo trobo que és una manera d'entrar a la decoració i després, doncs, ja...
A mi em passa que quan hi entro, vaig buscant una cosa i surto amb mil coses menys el que buscava.
Un dia truco
i tot d'allò, jo què sé, un estri de cuina o una
pel·la
posant... I dic, això no hem vingut a buscar això.
Una planta de plàstic.
Per què portem això? Per què ens hem gastat aquests diners quan havíem vingut a mirar una prestatgeria o un el que fos?
Ell també t'he dit, perquè ara està fent això del programa aquest de la Catalunya Ràdio, del líder i tot això del migdia, que això és jo que trobo que tu, que ets el que aguanta que tot això et fotin a tu de conill d'Índia.
No, però...
Trobo jo que... Bueno, que això s'hauria de parlar al Consell General de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
No, s'hauria de parlar.
És perquè això, pues, que posin de conillet d'Índies, pues jo què sé, no sé, la solució.
Per exemple.
Una cosa així més petita.
No li desitgis mal a la Carot.
Però home, que és mal, això és per provar micros.
Home, perquè, home, no li desitgem mal, perquè tot ha anat molt bé, però si hagués hagut errades o algun problema o no hagués...
Doncs pues ara la solució.
Molt bé.
Bueno, ja no sé què anava a dir.
Molt bé.
On estava?
A mi em preocupava...
Ah, sí, no,
no, no, on estaves? No, no havies començat.
No, però volia dir que tu trobo que en aquesta secció que faig jo aquí, en aquesta part, treus moltes coses de la teva vida personal. Que si dorms en una gossa de no sé quants quilos, que si ara et baralles amb la teva parella quan vas a Ikea. Aquí hi ha un altre podcast. D'ell.
Ah. Ja format. Ja...
Sí, perquè t'humanitza.
Si
aconsego convèncer la meva dona perquè faci un podcast... No, el
home,
meu no, eh?
T'ho imagina't, no, estem fent aquí, et truca el teu fill, sí que conec a tal, vull dir que és una cosa molt familiar.
Sí, sí.
Vull dir que tot això ho hem tret aquí entre nosaltres
molt
quatre.
Molt bé, escolta'm.
Jo crec que això...
Us ho dec a vosaltres.
A mi.
Concretament.
Jo crec que particularment, però crec que aquí ja... Ara que tot s'ha de veure per la tele i totes aquestes mandangues que fan aquí,
sí,
que això també ens ho haureu d'ensenyar. Quan ens graveu, ens ensenyeu
al plano. Us avisarem, sí,
no,
sí.
I ens ensenyeu al plano.
Clar, sí,
perquè com la llum no ens afavoreixi, no, jo la llum la veig molt col·locada rara.
No, perquè aquesta no està per quan s'emet en televisió.
Ah, no.
Toqueu els, a veure si ho saben fer.
Posa-la, la de la tele, a veure què t'ho diré
jo. Ara t'ensenyaré.
Posa'm tota la lluminària.
Nudo, posa'm les ulles de sol,
Pues si no cal que faci el tema, ja me'l puc guardar per la setmana que ve.
Espera't, què ha passat ara?
Oh. Ara ha sortit aquí la guia de televisió.
No,
és com una llum de Twitch,
no sé què ha tocat el Jordi. No, és que... Ara.
Ara, això. A veure.
Mare de Déu. Star Trek.
Ei, bueno, té gràcia.
Hauríem de veure si ens fa
alguna
sobra.
És com si estiguéssim al futbol.
Sí. Igual.
Sí.
Déu-n'hi.
Sí,
mare
de
Déu. Veus, això, veus, Jordi Costa i Sònia Gelmà, ara està tot preparat per quan a la tarda... Avui no, perquè no hi ha tot Costa,
aquí,
que hi ha futbol. Una
cosa, però aquí no, tot aquí costa, no podeu entrevistar ningú que tingui la nineta dilatada,
No, això sí, això sí que ho té.
O sigui, no es tancarà.
Has de venir amb ulleres de sol. Sí. Escolta, amb la ràdio és això. Quan vam començar, la ràdio podies fer-la de qualsevol manera. Ningú no et veia. La màgia de la ràdio era que senties una veu i t'imaginaves que era guapíssim. I, en canvi, després ara veus tot el que hi ha.
Pues això jo crec que s'ha
equivocat.
Parleu amb el director de Catalunya Ràdio, amb Rosa Romà, i això. Feu l'única ràdio que no es veu.
Ah.
Això és una també estratègia de màrqueting. Com ho veus?
No sabré dir-te. Jo encara estic pensant en les mandonguilles de l'Ikea.
Ah. Ai, mira, és que de veritat. No, però penseu, a lo millor seria l'hora de dedicar a Catalunya Ràdio, la ràdio que no es veu.
Veus?
Saps què vull dir?
Sí, sí.
Com que t'has de diferenciar la competència.
Perquè més com que...
O a les fosques, o a la llum apagada.
Molt bé.
O una mica més com... Amb...
Ja et donaré el telèfon del director, el senyor que va amb motxileta, que dius tu.
El John Kennedy.
O John Kennedy, que li vas dir l'altre dia.
De la diagonal.
Però tu ara imagina't, el programa aquell que fa la Sílvia Coppolo sense llum.
Sí.
Pensa-ho per un segon. Saps què vull dir?
Sí, sí.
Allò, saps?
Ja.
Aquelles preguntes... Allò, sense llum.
El divan.
Pues sense llum. Bueno, ja m'he fotut en 4, 3 i 5 coses.
I per què en concret la Sílvia? Quin problema?
Perquè jo la Sílvia l'escolto sempre quan torno, de quan surto fora de Barcelona.
Perquè és els diumenges, és el diumenge al vespre, sí, al nit.
Fan sempre esports, que no sé res de lo que parlen, i després fan això, que entrevista a qualsevol. Bueno, a qualsevol, no, ja m'entens. A una persona.
Per exemple, que això és el primer que passa per la diagonal.
No. Que entrevista una persona i això ho poso a la...
Veus?
A la ràdio vaig escoltar.
Però aquí, a les pantalles surt o no surt el nom de l'Òscar?
És que l'Òscar no l'estan...
Així no te n'oblidaràs.
No el fan molt aparèixer. L'Òscar el tenen com
aquí
amagat.
I per què creus que és això?
Perquè jo crec que volen que es converteixi en ràdio nicho. Ninxul. Saps? Com una cosa... Ninxul, d'esta. Com una cosa com molt...
Ara està sortint.
Mira,
Òscar
Fernández...
Però estàs molt
seriós, trobo.
Sí, perquè quan ens fan les fotos, que és una batalla que tinc sempre, que sempre diuen, no, tu, com que ets d'informatius, pots un posat seriós, perquè si et toca fer un programa per unes inundacions, un atemptat o alguna cosa, i penso, bueno, ja, però també riem els d'informatius.
Això t'ho diu John John?
No, John no està. No
està. Ja està molt bé això, perquè puges per...
Saps com acaba?
Ah, no, però...
I que tota l'emissora li acabarà dient en el bord de John. Som conscients, d'aquesta circumstància.
Ell no sé si ho és de conscient.
Però tu no ets conscient que això acaba així?
Podria ser.
Li regalaran una gorra.
John. No, bé.
Que sàpiga que s'ha de posar al revés, O sigui, no se la pot posar cap al davant, s'ha de posar cap al darrere. I després li poden regalar una bici, també.
No. Ui, no el veig amb bici,
Jo no el veig ni amb la gorra al revés, ni amb bici.
No, és que només tu li dius John.
Això ho acabem d'arreglar, no et preocupis. En tres dies...
En tres dies ja no torno, no?
John, antes conocido como Jordi Borda.
Bueno, llavors està bonic això que puges a la pantalla i tornes a baixar.
Sí, clar, va apareixent i desapareixent.
Bueno, molt. Pues jo crec que ja estaria, no?
Bueno, tu mateix.
Però si tenies un tema que a mi m'agradava.
Però també és un tema que el puc fer un altre dia.
Ah, compte, està ja fent...
Bueno, no sé, jo si vols el trec, però és que clar, al final ens posem a parlar de la teva família...
Pues sí, jo no he dit res.
És com el Santiago Segura versió catalana.
Exacte.
Igual.
I aleshores jo no
trobo que tens molta barra.
No puc
que
tu, fer mai la meva secció.
Que vas obrint temes i estirant fils per tota banda i llavors diguis que ens allarguem molt perquè, per culpa meva. Sí,
perquè un dia vas llegir un missatge al teu fill.
No, només et dic una cosa. Sí, sí. Jo hi soc aquí cada dia i no hi ha cap dèria que s'allargui com les del Santi. Vull dir que l'element...
És que no, t'ho juro, no ho he escoltat mai.
Perquè l'element... L'element diferenciador ets tu, no jo. Per tant, no és culpa meva que ens allarguem.
Bueno, mira, podem fer mal tema, perquè després diu 5 minuts i seran 3:45, és això que diu sempre.
Bé, per exemple,
pues bueno, depèn. Ens en queden 5.
Doncs pues te'n queda 5, pues a veure, quin tema vol.
El tema que volia parlar jo, i que li agrada a ell, diguéssim, pues, sí. Bueno, que arrenqui ell, diguéssim, és això que s'està... Que ara, tu saps que hi ha restaurants, evidentment, que si tu et fan pagar una part per si no et presentes.
Sí.
Bueno, doncs això, ara podem posar a debat si vols, però ara aquí s'està apuntant també les perruqueries, per exemple. Les perruqueries també volen que tu paguis una part del... Lo que et fas, si tu què et fas? Metges? No.
No. Vaig i em tallo el cabell.
No m'has tallat el cabell.
Lo més ràpid.
Lavar i cortar.
Sí.
Lavar i cortar. Bueno, o per exemple també... O per exemple també...
El Joan Pedalega ha tingut un moment una visió de mi amb metges. Em fa la sensació perquè la tanca de riure.
Californianes.
No, si jo al final seré un ídol de Catalunya perquè l'acabaré matant.
Sí.
Saps què vol dir? A mi trucaran d'on? Bueno, no sé. Estan en contra d'ells? Els socialistes?
A mi?
A tu, qui les caus malament?
La llista...
Ui,
la
ui
el micro, mira, ui! Digue-li que aquests micros van fluixos, molt assajar, molt conillet d'índies, aquest bon, micro dona la volta. Ui, això, no, està malament la...
Ui, la ja ho has trencat, ja.
Mira, això és increïble.
Ho has trencat, la bueno, família.
La família, o com es digui. Bueno, doncs això... no sé què es va dir. Ah, bueno, sí, i això, per exemple, quan et vas a fer les ungles, us les feu les ungles?
No. No.
Tampoc? Tu tampoc?
Jo sí.
Jo també. Tu no?
No.
No has anat mai a fer-te les ungles?
No.
Te'ls talles tu?
I, sí.
Però amb l'altra me pots, diguéssim? Vull dir, sí. Amb l'esquerra te talles les ungles.
A més, em crida molt l'atenció de que per què totes les botigues d'ungles són de gent, en principi, d'una mateixa nacionalitat. És com si fos un expertís territorial en el planeta.
Bueno, serà les que veus tu, vull dir, jo...
Sí.
No, o sigui, no aneu mai?
No, jo no.
Ni les dels peus, tampoc? Us ho feu no. Tot vosaltres?
Jo les dels peus preferiria que no me'n feguessin.
Oh, perdó?
Si entro allà, em fan marxar. Dimiteixen.
Per què?
Bueno, perquè podríem dir que no és el meu punt fort. No és la part del cos que tens
cuidada.
Però
les ungles o els peus?
Les ungles. És, a veure, els peus no són una meravella.
Que és arma blanca, o què?
Però les ungles són complicades.
Però llavors has d'anar al podòleg.
Clar, també dimitirà.
No, home, no, però tu vés a tallar-te les ungles al podòleg.
Sí,
tu no. Vas al podòleg i m'ha de tallar les ungles. Ells ho fan, jo ho faig.
No,
jo
me les tallo bé, però costa.
Clar,
costa.
Perquè llavors te les tallen bé, com tant de créixer i tot. Pots dir, per exemple, tu vas a tallar-te les ungles i dius redondes o quadrades. Tu què diries? Les dels peus i les de les mans,
eh? No idea.
Et diria quadrades, les mans quadrades, no, i els peus rodons.
I tu?
És més simètric.
Quadrades les dels peus, no, en teoria?
Estic
molt... Tu te les mossegaries i ja està.
No. Les dels peus. Has de ser contorsionista.
Però... No, però
jo mossego les ungles de les mans al futbol.
És millor sempre quadrades. Sempre ho estem d'acord. La gent, doncs, clar, pensa redones, no.
No.
Quadrades.
Les de les mans potser rodones.
Et treuen els... Mira, una paraula que aprendem en català. Padrastro, com es diu?
Com?
Les cutícules.
Un rodadit. Un rodadit, és allò que se't fa al cos una ferida.
Veus?
Un rodadit.
Escolta, és que visc a Catalunya, eh? Rodadit. Jo al gimnàs sí. També, per fer-me català, perquè clar, jo vaig al gimnàs al polo, i clar, l'únic que parla català sóc jo.
Ja. Però com hem acabat a parlar de les ungles quan venies a parlar de restaurants?
No, perquè...
Hem trobat una ungla al plat.
No, perquè el mateix sistema de pagar abans... I si no vas, es queden els diners, ho volen fer la gent que té aquest tipus de serveis, perruqueries, nails, anava a dir.
Ungles,
manicures, pedicures.
Molt bé.
Bueno, jo no estic, el podrem allargar
molt. Jo estic a favor.
Vull dir, espera't un segon. Ah, sí. Que vull dir que jo, per exemple, al Polo els dic, em passes les manovelles?
Molt bé.
T'entenen? T'entenen?
Paren tots, els hi cauen les manovelles a terra. Te estàs a favor?
Absolutament.
Bueno, no et queda gaire, et queden dos minut 20.
No, ja t'ho he dit, estic a favor.
No, però hauries d'articular una mica bueno, més el discurs, doncs, perquè si no la teva secció no va enlloc.
La gent té un negoci, tu li reserves una hora, aquella hora no poden agafar amb un altre client, i si tu no hi vas, doncs és una trastada. I en un restaurant és encara pitjor, perquè si un restaurant no és gaire gran, és molt important, òbviament, la matèria primera, que el menjar sigui fresc, tu encarregues una taula i no t'hi presentes...
Bueno, però tí, si
és terrible, és terrible.
Però pot haver un temps, una hora abans o així, que no vas, que et passa algo, no?
Una hora abans, en un restaurant, és una putada, perdona, eh? O sigui,
no, i amb una manicurista, clar, no pots parlar perquè no coneixes el negoci.
No conec clar. El negoci d'unes maneres.
Però és fàcil cancel·lar ara. Pots fer-ho apretant un botó al mòbil.
L'únic és que si canses no en certs llocs en menys una hora et cobren una part, saps? Clar. Sí, no està mal, no està mal. És veritat que senyal de que la gent no es presentava i sap greu, és una putada pels negocis.
Bueno, pues jo pensava que havia portat un tema pues, per debatre bastant, veig que no, ja s'ha acabat.
Això bé, perquè... Què opinaves?
Calla, que l'ha trucat alguna de la família i ha agafat el mòbil. Ja l'ha trucat algun cosí de Berga o algo. Bueno, dic per dir.
És que ho dius malament, perquè no és Manovella.
Ah, no? Pues
és Manuella, sense que està bé que hi poses. Perquè una Manovella és un element d'un mecanisme de transmissió de moviment que consisteix en una barra fixada per un extrem i accionada per l'altre amb un moviment de rotació.
Un moment, tens una música així...
I la Manuella és una peça d'equipament utilitzada en l'entrenament amb peses.
Manuella. Pues hauré d'acomiadar l'entrenador personal perquè m'ho ha dit ell.
Pues Manuella
és una altra cosa. El pobre només parla en castellà amb els altres clients.
Manuella. No Manuella.
Els preparadors personals a vegades tenen no sé com dir, alguna mancança lingüística. Jo m'he trobat alguna classe que vas al gimnàs que hi ha un noi que confon duració amb durabilitat. I és meravellós. Cada dia diu, la sessió té una durabilitat de 45 minuts. I cada dia penso, hòstia, és que no ho aprendrà mai, eh? Pobret.
Bueno, pues escolta, jo ja estaria.
Pues ja està,
em sap greu, perquè pensava que faríem debate.
Però, no, perquè entenc que tu ja estàs en contra d'això.
És que jo, la veritat, he fet el tema, però no he desenvolupat
una opinió. No hi havia res.
No, perquè els he dit, avui ja dic això i parleu vosaltres.
Clar. No cal tenir opinions de tot.
Jo no m'havia fet una opinió. Dic, bueno, trec aquest tema i ja pues, que tirin ells, perquè sí, perquè avui no sabia de què parlar, però bueno.
Ah, no.
Pues al final...
Avui, diu.
No.
Avui
no.
Excepcional.
És que saps què passa? Que em fa por venir sense res.
Ja.
Vull dir, ara, des quan has acabat, dius, pues si no ho hagués fet, vinga, ja dic allò, l'altre...
Això és el pànic del full en blanc, que diuen dels escriptors,
sí,
no?
Sí, exacte. I aleshores penso un tema, però sempre em surt malament.
No, home, no, ja està.
No, sí, perquè no... Bueno, sí, no ho sé.
Molt bé, doncs escolta'm, la setmana que ve pensa't en alguna, agafa alguna Catània més abans de marxar.
No, que tinc que no puc. Jo sí que no puc.
Clar, però no.
Perquè
si no serveix de reixecar Manovella.
Jo vull arribar a l'edat d'ell com ara.
No et passarà, tu sàpigues.
Santi Villas, gràcies i bona tarda. 3 minuts i seran 2:15, ara tornem.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de partit.
I en l'últim minut del temps afegit és capaç d'aconseguir el gol de l'empat.
Arriba l'hora de la veritat a la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça-Newcastle a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys, la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre. Avui en què hem conegut a primera hora d'aquest matí com el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'han donat més temps i han pactat una retirada dels pressupostos del Parlament per evitar un xoc de conseqüències imprevisibles. Aquest matí, com dèiem a primera hora, Illa ha anunciat que retira els comptes per tornar-los a portar al Parlament abans de l'estiu i ja negociats amb els republicans.
El govern que presideixo sempre ha tingut clar que Catalunya necessita pressupostos. També teníem clar que volem fer realitat uns pressupostos de la mà de les forces progressistes de Catalunya. Per això hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes.
Poca estona després, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, sortia a la seu del seu partit, després de reunir la seva executiva, per obrir-se ara a negociar, sense posar la recaptació de l'IRPF de la Generalitat com una línia vermella.
És una condició molt important. Però, en tot cas, dependrà de quantes altres propostes siguin capaços de posar sobre la taula. Per tant, escolti, si el govern té alguna proposta alternativa que la presenti, ja l'avaluarem.
Per afrontar el nou escenari sense pressupostos, el govern aprovarà demà mateix un suplement de crèdit d'entre 5.000 i 6.000 milions d'euros, que justament donarà flexibilitat al govern mentre no s'aproven aquests nous comptes. No sé com ho heu vist, ja feia setmanes que estaven pendents de si es votaven, no es votaven, si es treia l'exigència de l'IRPF o no de sobre la taula. Divendres anaven a votació i si no hi havia algun canvi, ara, punt 3:45, doncs semblava que perdia la votació i que, per tant, els pressupostos decaien. Amb això s'estalvien aquesta derrota, però guanyem una mica de temps, no sé si d'incertesa o de certesa.
No ho sé, perquè dependrà també de què passa a Madrid, quan marxa Maria Jesús Montero del Ministeri d'Hisenda per anar a fer de candidat a Andalusia i es pot aplanar el terreny per la recaptació de l'IRPF en la línia del que ja està acordat en l'acord d'investidura signat el 2024, però en tot cas crec que el govern ha evitat un fracàs majúscul que hauria estat que li haguessin tombat els pressupostos al Parlament. Prefereix un fracàs més petit, que és retirar-los tu mateix, que em sembla que és una cosa que no havia passat mai, mai cap president havia retirat els seus pressupostos d'una votació un cop haver-los presentat. El problema està també en la mesura de pressió que va decidir implantar Salvador Illa portant uns pressupostos al Parlament i presentant-los públicament sense haver-los acordat prèviament amb Esquerra Republicana, pensant que això serviria per amorosir una mica la posició d'Oriol Junqueras, i crec que anem cap a uns mesos de negociació que fa pinta que poden acabar millor, tenint en compte que Oriol Junqueras avui, com recordaves tu ara, Òscar, i com hem sentit en el tall, l'IRPF ja no és una línia vermellíssima com sí que ha estat fins ara, que fins ara els pressupostos cauen precisament per això, i Salvador Illa també s'estalvia no només una derrota parlamentària, sinó aquella sensació de on porto la legislatura si perdo els meus primers pressupostos presentats al Parlament, que llavors de veus a favor de qualsevol escenari n'hi hauria hagut unes quantes.
Deixa'm entrar un moment al Parlament de Catalunya. Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Perquè el president de la Generalitat ha començat ara una compareixença que tenia previst, no per parlar dels pressupostos, eh?
Exacte, una compareixença demanada per Junts per Catalunya, que l'han demanat arran d'aquest mes que ell va estar de baixa, qualificant Junts que hi ha hagut un mes de col·lapse, i ha arrencat dient que s'equivoquen amb aquest qualificatiu, que Catalunya no està en col·lapse.
En un context global de molta inestabilitat, que genera moltes incògnites, amb molts canvis, en molts nivells, tecnològics, ambientals, econòmics, en aquest context, la situació de Catalunya és una situació de solidesa. De solidesa. Nosaltres venim de lluny com a país, tenim unes institucions arrabades, amb una cultura pròpia, una situació de solidesa amb bons fonaments.
Doncs deixem l'Albert Prat pendent d'aquesta compareixença, de tot aquest debat, d'aquesta sessió que comença ara, i que ha perdut una mica d'interès en el sentit que hi havia certa, com a mínim, expectació per saber si avui el president deia alguna cosa sobre pressupostos quan no s'havia anunciat al matí que el retirava. Per tant, deixem l'Albert Prat pendent d'aquesta compareixença per tal de fer el resum també al 3Cat Info i durant la tarda als butlletins de Catalunya Ràdio.
És que jo no ho sé, però tinc una mica la sensació de que Illa ha jugat al 7,5 amb els pressupostos i que ha demanat una carta més i s'ha passat perquè... No ell, però es va com filtrar que si no hi havia pressupostos ha d'adelantar-hi eleccions. Ha pressionat molt perquè es va fer l'acord amb els comuns, que és un acord amb el tema d'habitatge molt bèstia. Va portar patronals i sindicats, o sigui, ha tret tota l'artilleria que ha pogut en tal de poder-ho provar. Ara, retirar-ho no li surt gratis, perquè a més té un context molt complex. Ha tingut aquesta setmana, no ho oblidem, vagues de mestres, vagues de metges. Ara retiro el pressupost, o sigui, una mica la sensació de que tens un govern que està aquí però que no governa, es pot instal·lar. I això jo crec que per ell, disculpeu, és especialment preocupant perquè ell havia venut el govern de la gestió i de la normalització, com a les dues paraules claus que definien què seria aquesta legislatura. I clar, això se li va una mica a terra. Aprovar un pressupost de l'any 26, quan venim d'un pressupost del 23, que en el fons entraria en vigor després de vacances i que pràcticament, per tant, al cap d'un mes tindries que estar fent l'avantprojecte del pressupost del 27, és una mica una presa de pèl, per dir-ho d'alguna manera, des d'un punt de vista de gestió.
I al mateix temps és difícil d'entendre també l'estratègia que està seguint Esquerra Republicana. En aquest sentit, com primer aquesta duresa amb això de l'IRPF, que jo, sincerament, no sé si molts catalans han entès per què tantíssima importància recaptar l'IRPF, o sigui, sí que té un cert grau d'importància, però vull dir, els últims pressupostos, el PSC el que va demanar de... a canvi de votar-hi va ser el Hard Rock, l'aeroport, el quart cinturó, o sigui, un nivell de model de país que en canvi hi ha com un enrocament per l'IRPF, però ara mateix, avui es denotava que ara sembla que si seuen a negociar no serà una línia vermella, tampoc. Per tant, una situació estranya en la que sembla que Esquerra vol guanyar temps i no donar aquesta imatge de que ràpidament diu que sí als pressupostos, però que anem a una situació en què el proper mes, dos mesos, sí que hi haurà aquests pressupostos, però és veritat, com tu deies ara, Joan, que hauran sigut aquests dos últims mesos, dos mesos negres pel govern d'Illa i com una caiguda de la seva credibilitat amb començant per Rodalies i després totes les vagues del sector públic que l'han seguit.
Sí, perquè demà em sembla que hi ha vaga de metges, divendres hi ha una manifestació convocada a Barcelona que fa pinta que tindrà molt èxit de mestres, i això pel govern tampoc és un plat de bon gust, ni molt menys. I també hem de tenir en compte que és l'últim any hàbil, entre cometes, per aprovar pressupostos, tenint en compte que l'any que ve hi haurà eleccions municipals a la primavera, i ja veurem quan seran les eleccions espanyoles, que toquen preceptivament, s'han de fer l'any 2027, ja veurem quan, si s'avancen o s'avancen, però en tot cas...
Crec que per Nadal.
És complicat que els socis es posin bé a l'hora de negociar uns pressupostos l'any vinent i sí, fer-se una fotografia amb Salvador Illa per donar-li oxigen de cara al final de la legislatura, veiem la tonteria. Les eleccions van ser el maig de l'any 2024, d'aquí quatre dies serà el maig de l'any 2026 i estarem a la cota de la legislatura. I un dels problemes a nivell de debat...
L'any que ve hi ha eleccions municipals.
Exacte.
Per tant, també, si tu aproves uns pressupostos, en segons quines ciutats et poden titllar, entre cometes, de fer seguidisme dels socialistes en aquest cas, i per tant ja sabem que quan entrem en campanya electoral, siguin de les eleccions que siguin, tot s'enrereix.
No, i que hem entrat en una dinàmica que la nova normalitat, per dir-ho en termes postpandèmics, és no tenir pressupostos. A Madrid, per exemple, Pedro Sánchez no ha presentat cap projecte en tota aquesta legislatura. Els últims es van aprovar el novembre de l'any 2022, i aquí a Catalunya els últims aprovats en temps i forma van ser amb Jaume Giró com a conseller d'Economia, quan era conseller d'Economia amb Junts, i Junts formava part del govern de la Generalitat. Vull dir que cada vegada costa més. Digue-li per les minories o per la situació de fragmentació parlamentària que hi ha a tot arreu, i sigui perquè les majories són molt dèbils i costen molt que quallin.
Sí. No, és així, és així. Ara, jo no sé com, hi ha com aquesta sobredimensió dels pressupostos també com en una part mediàtica, i com tu deies, hi ha un punt en què els governs funcionen amb suplements de crèdit i funcionen bé, amb normalitat, i agregant els canvis que volen. Ara, és evident que el govern d'Illa tenia molt coll avall, que seria l'únic pressupost que aprovaria, els ha fet jugar una mala passada presentar-lo sense haver-ho negociat amb Esquerra Republicana. Esquerra necessita un espai de distanciar-se una mica perquè no se'ls vegi com absolutament fent seguidisme del PSC, però vaja, jo crec que Illa acabarà aprovant aquests pressupostos.
Amb això discrepo de tu. O sigui, jo comprenc que per la gent que ens està escoltant, o per nosaltres, no mengen del pressupost, i que el pressupost no és quelcom com que t'arreglin la carretera, o com que t'ampliïn l'àrea bàsica de salut de la vora de casa teva, o com que millorin, depèn de quina mena de servei o d'infraestructura. Però, a fi de comptes, un pressupost, a banda de les obligacions legals de presentació del pressupost en temps i forma que tenen els governs, cosa que no és un tema menor, o sigui, que un govern compleixi amb el que diu la llei, en principi consisteix en una cosa tan senzilla com un govern presenta un projecte polític, marca unes prioritats. Salvador Illa, per exemple, diu: jo faré tants milers d'habitatges, i a partir d'aquí té uns suports per aprovar uns pressupostos que li permeten tirar endavant les seves polítiques. El resum d'això és: sense pressupostos és molt difícil que tu tinguis un suport polític i econòmic per tirar endavant aquestes polítiques. Per tant, és molt diferent ocupar el poder, des d'un punt de vista quasi d'ocupa amb K, que exercir el poder. I quan tu no tens pressupost, estàs en un cas d'ocupació.
No,
de
perquè ho portes a votació.
Però no d'exercici d'un càrrec.
No, espera, Joan, és que això pot portar mals entesos, eh? No és que de cop tu treguis pressupostos perquè sí, per fer 50.000 habitatges, sinó que igualment ho has de portar a votació al Parlament. Però és, en comptes de portar-ho en un conjunt, votes paquet per paquet. Però no és que de cop tiris per la directa fent decrets gastant-te 1.000 milions d'euros sense passar-ho per Parlament. No és això un suplement de crèdit,
Sí, si em permeteu, una opinió molt ràpida, eh? Jo crec que en realitat el problema rau en que tenim una classe política peruga. Perquè, clar, tu ets Esquerra Republicana i ets els comuns, per no carregar tots els lleoners sobre Salvador Illa, i votes una investidura. Però, clar, després converteixes en el president de la Generalitat i en el Consell Executiu en una espècie d'individus segrestats perquè hi ha uns partits que t'han votat la investidura que no volen assumir la responsabilitat de compartir un programa polític, la qual et converteix en un adolescent del món de la política. Escolta'm, tu has investit amb un senyor, aquest senyor has fet un pacte i hi ha un acord programàtic, doncs dona-li suport per tirar endavant els pressupostos. I si no, reformem la llei i fem com el món local, que jo trobo que és perfecte i que es va reformar fa uns anys, que és, escolti, vostè presenta un pressupost, l'oposició, com li ha passat a Collboni i passa a tants ajuntaments, aquest dematí hi havia l'alcalde de Mataró aquí, en el matí.
Ahir.
O ahir, disculpa. Ahir, ahir. Tots tomben. Molt bé, doncs... els senyors de l'oposició que li han dit que no, o presenten una alternativa de govern, o el pressupost queda automàticament aprovat. Jo no estic en desacord en que es pugui fer una cosa com aquesta, però el que no té sentit és que tu recolzis algú i després et dediquis a fotre'l. No té cap lògica.
No, és un bon debat, el que obres. Jo crec que hi ha un punt que... És veritat que el món local el que fa és que a la pràctica l'oposició no té cap tipus de rellevància només per aprovar plans urbanístics, i tu això que has estat al món local ho saps, perquè els pressupostos tu pots dir missa, però s'acaben aprovant sols, com si diguéssim. Llavors, clar, això en el món parlamentari seria eliminar qualsevol possibilitat de negociar a través de pressupostos, que, com bé sabeu, és on es negocien les grans coses, no? Els grans pactes és o a través d'investidures o a través de pressupostos. Ara, és veritat, en una societat políticament tan fragmentada, és molt més difícil que fa 15 anys que, bueno, doncs tenies majories absolutes i s'aprovava sol. Bueno, és un debat, no, jo no ho veig ni blanc i negre, jo crec que té... peros, el del govern local.
Sí, i al mateix temps crec que també hi ha una cosa que li ha passat a Salvador Illa, que és que no comptava segurament que Esquerra Republicana viuria una crisi tan forta just després de ser investit. Jo crec que si no hi hagués hagut un procés congressual tan bèstia, amb tanta inquina dins d'Esquerra Republicana, Esquerra Republicana, dins de l'acord d'investidura, anava implícit a aprovar com a mínim els primers pressupostos de Salvador Illa. I això no va passar perquè hi va haver un congrés en el qual es van matar tant com van poder, i quan Oriol Junqueras torna a accedir a la presidència d'Esquerra, el primer que fa és recosir una mica tot el xafastre que hi havia hagut de malentesos i retrets i pensar en negociar amb els pressupostos de l'any vinent, que havien de ser aquests, i aquests fa pinta que hauran d'acabar durant més en cas que s'acabin aprovant, perquè ja seran l'equador de la legislatura i fins aquí ja no n'hi haurà més.
Veurem què és el que passa. En tot cas, el que sí que han aconseguit és treure's l'espasa de Damocles que tenien divendres, que si es votaven els pressupostos feia pinta que sortiria que no, i per tant això posava el govern en una situació molt complicada. Els dos precedents que hi havia, recordàvem ahir, és un amb Carles Puigdemont, que no li van aprovar els pressupostos i va fer una moció de confiança, sí, que va guanyar i va poder continuar el càrrec, i l'altre precedent és Pere Aragonès, que no li van aprovar els pressupostos i va convocar eleccions, que va perdre. De divendres hagués estat el tercer en aquesta situació. Veurien què hagués fet Salvador Illa, en el que ha guanyat és temps, i veurem si hi ha prou moviment per part d'Esquerra o per part dels socialistes com perquè els pressupostos d'aquí un mes i mig es puguin aprovar, el que aquesta setmana semblava que era impensable. En tot cas, han guanyat una mica de temps i s'han tret aquest termini que acabava aquest divendres. D'aquí a un parell de minuts seran 3:15, farem una pausa, m'he apuntat xafastre, que és una gran paraula que has utilitzat, Oriol, per definir el que havia passat a l'interior d'Esquerra Republicana. Xafastre no havia sentit, una mica com les manovilles. Publicitat, mentre reflexionem sobre xafastre, i ara tornem.
Catalunya migdia. Ben-Hur, La Missió, Jesucrist Superstar.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta una passió de cinema amb les grans bandes sonores de Setmana Santa sota la direcció d'Isabel Rubio i amb cors del país.
Del 14 al 31 de març a Lleida, Terrassa, Sabadell, el Palau, Manresa i Tarragona.
Entrades a osvallès.com.
Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
Catalunya Ràdio. Som tres cas. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
tres cats. Som tres cats.
Catalunya migdia.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè fins a final de mes tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, al 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan Ponés. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele Ponés. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Àngel Jové va ser un dels creadors més polièdrics del país. Ara, al Museu Tàpies presenta Àngel Jové, d'Intacto, la seva primera gran retrospectiva comissariada per Maria Josep Balsac, una constel·lació d'obres i temps heterogenis que explora el poder de la imatge com una eina de pensament crític. Un relat que parteix del present per reobrir dilemes d'avui i recordar-nos el risc de repetir la història.
Inauguració amb entrada lliure dijous 19 de març a les 7 del vespre al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
Fins ara, cap tecnologia ha sigut capaç de canviar la vida de tota la humanitat.
Us presento Dia 1.
Una minissèrie que et farà veure el món amb uns altres ulls.
És perillós que surti a la llum. Passarà una cosa terrible.
Dia 1. Diumenge a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
BCN Clàssics, una inauguració excepcional, una programació extraordinària.
15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori, amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York.
En Sophie Mutter i la Filarmònica de Munic.
Klaus Makela i l'Orquestra Reial del Concertgebouw.
I la Satzkapelle Dresden amb Daniel Gatti.
Els imprescindibles de la clàssica.
Abonaments a bcnclassics.cat.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre. La Reserva Federal dels Estats Units ha de revisar els tipus d'interès nord-americans aquesta tarda. La previsió és que els deixi igual que estan ara. Donald Trump voldria que abaixessin els tipus, però, paradoxalment, la guerra de l'Iran pot ser un dels arguments de la Reserva Federal per no abaixar els tipus. Demà serà el torn del Banc Central Europeu. El consens també és que es mantindran estables els tipus aquí. Però l'Euribor porta tot el mes de març escalant, anticipant-se a una possible pujada de tipus a Europa els pròxims mesos. Una primera dada clau serà la inflació amb què tanquem el mes de març, quan ja es notaran els efectes de la guerra de l'Iran. Saludem el Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Professor López Casasnovas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Per què puja l'Euribor, si de moment els tipus no estan pujant?
Tot això és molt volàtil, no en feu massa cas. Les previsions són molt incertes, més ara que mai. L'altre dia un analista explicava, un analista acadèmic, que des de que els xocs aquests que tenim són geopolítics, tot el que són les anticipacions del que pot passar són més difícils. Abans, diguem així, sabia que era una mala collita i que pujaven algunes matèries primes o pujava l'oli, o... tot això era relativament més fàcil d'anticipar l'efecte sobre la inflació i com se repercutiria després amb els salaris, etc. Quan el tenim és un impacte estructural, una guerra, aquí l'únic dubte és quan durarà.
Clar, no en fem gaire cas, com diu vostè, però clar, qui hagi de revisar la hipoteca amb l'Euribor del mes de març té un problema perquè li pujarà la quota.
Sí, a veure, s'ha de mirar què té cadascú, perquè depèn dels terminis de quan va fer la hipoteca, etc. Però en general, i aplico aquí allò tan kantià de no aconseguir als altres el que no facis per tu, jo sóc de tipus fix. És difícil pensar que els tipus d'interès d'hipoteca baixaran més. És bastant mal de pensar que el tipus d'interès a Espanya baixarà perquè la inflació és més baixa. Al revés, a nosaltres, si ens interessa, interessaria el contrari, però la Unió Europea, el Banc Central Europeu, està per una contenció de tipus, de manera que no preveix que això sigui un delta baix important. Més enllà de l'element volàtil, que és normal de valorar, més enllà de quan durarà la guerra.
Aquesta tarda la Reserva Federal als Estats Units sembla que mantindrà els tipus, tot i que Donald Trump voldria una baixada dels tipus. Però clar, una de les raons per les que ara mateix la Reserva no es planteja baixar també és la guerra, que pot disparar la inflació. Per tant, aquí podríem dir que Donald Trump està amb les seves polítiques ajudant a que la Reserva faci el contrari del que ell voldria que fes?
Efectivament. A més, enganxa el pobre Jeremy Powell, que és al final ja del seu mandat, que es troba la disjuntiva aquesta de que el que ha de fer és mantenir el tipus d'interès. Aquí hi ha un consens molt gran entre els analistes, tot i que ho sabrem aquesta tarda a les 7 del vespre, hora nostra, però tot apunta que no pujarà ni baixarà. El pujarà era la pressió perquè si la guerra portava la inflació necessitava la Reserva refredar l'economia pujant el tipus. Però, per altra banda, vist l'impacte que pot tenir la inflació en el cost de vida i que això pot refredar el consum, el senyor Trump el que vol és que es baixi el tipus per calentar l'economia, no refredar-la, i així salvar més la producció. Llavors, amb aquestes dues tendències, primer, de qui mana a l'autoritat monetària, i segon, que ja és l'última etapa del president actual, jo crec que és normal esperar que no passi res avui per la Reserva Federal i demà, per suposat, en el Banc Central Europeu.
Clar, aquí cadascú té els seus interessos. Donald Trump vol uns interessos més baixos, entre altres coses, perquè ell té molt deute i, per tant, suposo que amb uns interessos més baixos li surt més a compte.
Sí, però aquí ha de quedar clar qui mana la política monetària i llavors... Sempre hem considerat que si és la política fiscal i les necessitats del deute o de l'expansió de l'economia, del consum públic, etcètera, el que acaba valorant-se, llavors la política monetària ha perdut la seva independència.
Vostè deia, no en feu molt de cas, és tot molt volàtil, depèn de quan duri la guerra, però és veritat que durant la guerra d'Ucraïna, per exemple, es va acusar tant a la Reserva Federal com al Banc Central Europeu d'haver trigat molt a reaccionar, d'anar una mica tard, especialment en el cas del Banc Central Europeu. Això pot fer que tinguin temptació d'anar més ràpid i que, per tant, veiem moviments en els pròxims mesos, o no?
Jo no ho crec. No ho crec, però repeteixo, el que estan analitzant els analistes és que en aquest moment s'anticipa el que passarà. El 50% de la incertesa ara ve per qüestions que són estructurals, no d'un factor que es dispara, no d'un preu d'una matèria prima o d'un element vital pel funcionament d'un país, sinó són totes alhora. És l'estret d'Hormuz, és el preu del petroli, és el que passarà amb els diners que s'estan dedicant al deute. Estats Units, 15.000 milions ja porten, milions americans. Vull dir que tot això fa per un conjunt d'impactes que són molt estructurals, que tenen moltes variants, i per tant no es pugui analitzar amb els instruments normals amb què s'ha anticipat el tipus d'interès en el passat.
I la inflació? L'any passat hi va haver una lluita perquè la inflació baixés, es va aconseguir, però ara l'amenaça que si es dispara el petroli i es dispara la benzina, que la inflació es dispara, hem de preparar-nos per una pujada de la inflació?
Sí, el marge marginalment... A veure, aquí tenim dos factors. Un és la mitjana de la inflació a la Unió Europea, que està entorn del 2%, i que és el que lliga que el tipus d'interès es mantingui en el 2, en el 2,25, en termes de més enllà del dipòsit. I Espanya és més alta la inflació. Tenim entre 0,7 o fins i tot a vegades un punt per sobre de la mitjana europea. Això a mi en general no m'agrada, perquè el que fa és que el tipus d'interès monetari, que és el que s'estableix per tota la Unió Europea, si confronta una inflació més alta a Espanya, erosiona el tipus real. El tipus real d'interès, el nominal, l'estada de la inflació fa que sigui relativament més barat. I d'aquesta història ja en sabem, perquè el tipus d'interès real a la baixa, fora de la normalitat, és el que va impulsar tota la part de la crisi financera amb un endeutament tan excessiu com havien tingut. Per tant, hi ha dos sectors aquí. Primer, Estats Units té una inflació quasi bé estructuralment més alta que l'europea, i dintre de l'europea nosaltres la tenim per sobre de la mitjana. Com que les polítiques monetàries es fan pel que és la mitjana de l'europea, el no alinear-se amb el tipus d'interès i amb la inflació general de tota la resta dels països fa per un cert perill. Per tant, per una banda, el tenir ja una inflació més alta complicaria amb l'impacte de la guerra, però per una altra banda no te pots allunyar tant repercutint en preus el que és l'impacte de la guerra, perquè això complicaria encara molt més les coses. I d'aquí, que entenc jo, que Carlos Cuerpo, quan diu que no sap quines mesures s'han d'aplicar en aquest cas i que per això vol esperar, té dubtes si fer-ho a través de la rebaixa dels inputs més clàssics, que bàsicament és el petroli, les benzines, etc., o fer-ho directament amb ajudes en els afectats, perquè recordem que l'última vegada que es van fer mesures que tenien que veure amb rebaixes fiscals van ser capitalitzades, van ser descomptades i van quedar en mans dels proveïdors i no de la gent. Per això jo crec que amb l'impacte de la inflació s'ha d'anar molt alerta de que això no vagi a preus, sinó que vagi a la butxaca de consumidors que puguin continuar amb una demanda sense que vagi directament a la inflació.
Doncs veurem, divendres hi haurà alguna mesura anunciada pel govern espanyol. Guillem López Casas Novas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Sí, sempre és difícil de preveure escenaris en macroeconomia. La veritat és que amb l'escenari actual, vaja, sí, ni tan sols els catedràtics s'atreveixen, però sí que la sensació que no sabria què recomanar.
En tot cas, les mesures que anuncien per divendres, venen tard i el ministre ja s'ha dedicat, ara ho deia el senyor López Casasnovas, una mica a tirar aigua al vi, a dir que no seran igual que les d'Ucrània i que serà més un bien queda, per dir-ho d'alguna
manera.
Però
hi ha sentit, perquè tenen la sensació que algunes de les ajudes que es van aprovar per Ucraïna van quedar en les butxaques dels distribuïdors i no pas de la gent.
És que era més fàcil baixar l'IVA que no tota aquella història dels 20 cèntims.
Bueno.
Així és de senzill.
Sí, no, jo crec que s'han de veure quines mesures es fan. A mi em fa més por que una pedregada la pujada dels tipus, possible pujada dels tipus d'interès, perquè a Espanya som una anomalia europea, juntament amb Itàlia, en el qual els bancs no remuneren l'estalvi quan pugen els tipus d'interès, però sí que pugen els tipus d'interès si pagues una hipoteca. Per tant, ara mateix una pujada de tipus d'interès és de forma directa una pèrdua de capacitat adquisitiva per part d'una gran part de la població. Per tant, més enllà de les mesures del govern, tenim un problema amb les pujades de tipus d'interès a Espanya i Itàlia per culpa dels bancs i la concentració bancària que no remunera l'estalvi.
I també perquè, clar, com que hi ha poca oferta immobiliària, doncs els bancs fan negoci, que fi de comptes ells tenen accionistes que remunerar.
L'informe del Banc d'Espanya atribueix que no remunera l'estalvi bàsicament per la concentració bancària, perquè saben que no marxarà si no t'ho remuneren.
Em sap greu el que vaig a dir, però amb l'actual governador del Banc d'Espanya no és gaire més el seu institut d'estudis que el seu cap d'estudis va plegar que una sectorial econòmica del govern.
Bueno, això també ens ho ha dit el Banc Europeu d'Inversions, que tenim un problema amb la banca espanyola perquè no remunera l'estalvi.
I aquí hi ha el Banc Europeu d'Inversions.
Però, a veure, sí, tot el món està en contra.
Estàs citant exemples d'institucions que estan colonitzades.
Joan, els dos únics països on els bancs no remuneren l'estalvi són Itàlia i Espanya. Jo només plantejo que si hi ha una pujada tipus d'interès al 3%. A França, els bancs remuneren l'estalvi a un 3% anual. Aquí no passarà mai. Pot ser culpa dels estudis del que tu vulguis, però que això és un fet i que, per tant, les pujades de tipus d'interès ens han de fer patir a tots plegats, perquè la hipoteca puja i, en canvi, l'estalvi no. Bueno, a mi em fa patir, la veritat.
A mi també em fa patir tot una mica en general. La primera, el primer patiment que tinc és que no m'enviïn a fotre tiros a algun puesto, encara estic en edat d'agafar algun fusell, espero que això no passi. I segon, és evident que qualsevol cosa que passa l'acaba notant la ciutadania a la seva butxaca. I a banda, avui els socis a la sessió de control a Pedro Sánchez del Congrés, una de les coses que li han dit és que no se la jugui aquesta vegada i que no intenti fer com fa habitualment, colar en algun decret òmnibus alguna mesura que serveixi perquè siguin tombades les mesures o per colar alguna cosa que li convingui, però que els seus socis no. Vull dir que amb això també s'ha d'anar molt en compte, perquè el Congrés últimament el PSOE intenta portar coses que no tenen només a veure amb allò que en teoria té a veure un decret concret.
Doncs bé, en teoria divendres hem de conèixer algunes de les mesures que pugui aprovar el govern espanyol i veurem en quina línia va, però és veritat que no sé si va tard, com diu el Joan, però en tot cas sí que altres països ja han aprovat mesures i en canvi el govern espanyol no, entre altres coses, perquè com deia el professor López Casas Novas, perquè el ministre Cuerpo té dubtes sobre en quina línia aprovar les mesures, si cap a una banda o cap a una altra, de quina és la repercussió que tindria en la butxaca dels ciutadans i no pas en les companyies que ja fan de mitjanceres. Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins a la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
20 segons i seran les 4. 20 segons i saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o sentiu els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.